Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Gairebé una quarta part de les estacions meteorològiques de Catalunya han batut rècords de calor en les últimes 24 hores. Ho han fet 31 de les 126 estacions del país, segons dades del Meteocat.
Però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia.
El rècord dels rècords el té Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 38 graus i mig.
I això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
I això, a l'Ebre també els termòmetres s'han enfilat fins als 37,5 per primer cop en un mes de maig des que es recopilen les dades fa més d'un segle. I a Lleida també aquesta mateixa temperatura van assolir 37 graus i mig. En aquestes condicions molta gent ha de treballar a l'aire lliure o en espais tancats sense climatitzar, per exemple, algunes escoles. A la plataforma Aules que cremen, 150 centres educatius i aboquen les temperatures que registren a les aules.
Ahir el 90% dels centres estan per sobre del 30. És un descontent generalitzat, ja estem farts.
Serem a un d'aquests centres que tenen una temperatura molt per sobre del topall que estableix la llei. La llei diu que és un límit de 27 graus que pot haver-hi a l'aula. Segons els registres d'aules que cremen, aquest institut on serem avui, l'Institut La Mitjana de Lleida, té una màxima de 33 graus i mig i una sensació tèrmica de 34. En parlarem amb la direcció, amb les famílies i amb els alumnes des d'allà mateix.
Catalunya al dia.
Les aules bullen a dins i a fora pel conflicte dels mestres amb el Departament d'Educació. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Ja en marxa un dia més, una nova reunió entre govern i sindicats per seguir discutint sobre l'última proposta d'increment salarial.
La trobada d'ahir va tornar a acabar sense acord i amb tancada d'alguns docents a la seu del Departament a la Via Augusta de Barcelona.
Amb la consellera, a més, baixant de nit i emplaçant-los a tornar-se a trobar l'endemà, és a dir, avui, Esther Niubó està, diu, desconcertada.
Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra, deien en el seu moment doncs, que aixecaria les mobilitzacions.
Avui a vaga al Baix Llobregat, Garraf i Penedès, i la principal acció de protesta és anar a peu fins a Montserrat.
I els hem acompanyat, després sentirem com els han a la caminada. I a l'espera que hi hagi entès amb els docents, amb qui el govern sí que ha aconseguit arribar a un acord, és amb els regants del Canal d'Urgell.
I això permet desencallar el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. El pacte passa per anar fent les actuacions a mesura que els regants ho demanin.
I direm adeu a un establiment emblemàtic i històric de la Costa Brava. Tanca gairebé 70 anys després d'obrir la porta per primera vegada la pastisseria El Cisne de Platja d'Aro.
La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava amb vestits llargs, entrejats, no com ara, que ara van despullats.
La Laia Claret ha pogut parlar amb la propietària que li ha explicat un munt d'anècdotes sobre un dels símbols que va acollir els primers turistes de la Costa Brava.
Comprovem quin és l'estat del trànsit i del transport públic a aquesta hora de divendres. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
Doncs mira, a les carreteres a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt de Sant Gervasi, a Canyelles en tots dos sentits, també a la Via Augusta de Barcelona, està tallada en tots dos sentits de la marxa davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana utilitzar vies alternatives i a Rodalies retards destacats per diverses incidències. Hi ha demores que poden superar els 20 minuts a les línies R4, R2, R2 Nord i R2 Sud, també retards importants en trens de la R11.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, confirmen, si us plau, que els termòmetres en algun moment deixaran de pujar.
Sí, normalment sempre ha passat. Quan puja molt, després pot tardar més o menys, però sempre acaba baixant.
Però necessitem saber-ho per partir avui, sobretot.
Sí, home, diria que a partir de l'octubre refrescarà força.
Això home, segur. No. Una mica però, abans, no?
Però no, sí. A veure, mira, demà pot baixar un parell de graus. Fins i tot al Pirineu, a la tarda, podrien ser 5 graus de davallada. Avui molta calor, en parlarem. Diumenge baixa un grau o dos, poc ho notarem. I el dia quan estarem una mica millor seria cap a dimarts, dimecres, a les hores tindrem màximes de 26 a 32 o 33. Ja no seran els 36 de demà al Pla de Lleida, o atenció, avui, poden ser 37-38. És una calor molt forta, això pel que fa a Lleida, la zona plana de Lleida. a la costa al voltant dels 30-31 avui, i demà, per exemple, podríem baixar cap als 28 o 29. També notarem una mica de ballada. Tot això amb ruixats a la tarda al Pirineu. Avui poca cosa, seria més aviat al vespre. I demà sí, demà alguna tempesta, sobretot Pirineu Oriental. Diumenge podrien ser més intenses al voltant d'Osona, el Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès, localment amb alguna pedregada.
I com sempre també tindrem esports, puntualment arribaran a la 1:54. I amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
Doncs mira que el Barça presentarà d'aquí uns minuts Anthony Gordon, la primera incorporació de cara a la temporada vinent. També estarem atents al Sabadell, que visita a les 9 del vespre el camp del Madrid-Castella, el filial del Madrid, el partit d'anada a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. El Girona, per la seva banda, acomiada en Mitchell, el tècnic del segon ascens de primera i de la històrica classificació per la Champions a Lleida. Marc Márquez acaba de rebre el permís dels metges per continuar aquest cap de setmana i reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia MotoGP. Els primers lliures, de moment, ha fet un temps discret. I el Calafell juga a 8:45 del vespre el primer partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga contra el Liceo de la Corunya.
Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs comencem amb la notícia indiscutible d'avui, que és la calorada que estem tenint, que és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya, això és pràcticament una de cada quatre, han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. El valor més alt és el de Vinebre, 38,5 graus, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya el 2022 a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37,5 graus registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
I el pitjor és que els termòmetres encara continuaran pujant i el Meteocat no descarta que avui es puguin tornar a batre rècords de calor, sobretot al Pla de Lleida.
Doncs la plataforma Aules que Cremen, a 150 centres educatius i registren cada dia les temperatures que s'assoleixen dins de les classes, denuncien que les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus i a l'escola La Mitjana de Lleida. Allà hi tenim a la Noèlia Caselles. Noèlia, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, som aquí a l'escola La Mitjana de Lleida. Aquesta escola, ho situo una mica, som al barri de Pardinyàs de Lleida, aquí tenim una escola, La Mitjana, i un institut, La Mitjana, que són centres diferents, separats, però que comparteixen el mateix edifici. Què hem fet quan hem arribat? Doncs mira, hem fet un tomb per la banda de l'institut. Hem anat al laboratori, la temperatura era de 33,5 graus. Després hem passat per una de les aules de la banda fresca, i que consti que dic fresca entre cometes perquè allà estàvem a 30,3 graus. Ens explicava la directora de l'institut que avui ja no han fet classe al laboratori, que han sortit a fora a una zona una mica ombrejada. Passejant per aquí, què sentia? Perquè he arribat en un moment en què alumnes i professors i mestres doncs, estaven pels passadissos. Això no es pot aguantar, era la frase que sentia. I és que, Estel, constato, fa molta calor. Fa molta calor. Mira, ara hem vingut a la banda de l'escola. Som en una classe d'I3 perquè el passadís pràcticament no s'hi podia estar. En aquesta classe, on estem una mica més fresquets que el passadís, tinc un termòmetre davant i marca 30,5 graus en aquest moment. Aquesta és la zona fresqueta, 40% d'humitat. I en aquesta classe hi ha dos ventiladors que va instal·lar l'AFA d'aquesta escola. Estem aquí amb la directora de l'escola, que és la Montse Labernia. Montse, bon dia.
Perdona, sóc la Meritxell Soler, jo.
la Meritxell Soler, perdó, us ho deia el nom de la directora de l'institut. Meritxell, com es fa classe amb aquestes temperatures?
Doncs, primer, bueno, tenir molta paciència, perquè bueno, entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, doncs, bé, bé, està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses no es poden fer dins de l'aula.
Ara tornem amb la Meritxell, però tenim aquí també l'Arlet. L'Arlet és una alumna d'aquesta escola, fa cinquè. Arlet, hola.
Hola.
Mentre jo vaig parlant, ella es va ventant amb la samarreta, perquè realment fa molta calor. I abans em deia, però és que la meva classe encara fa més calor, perquè ella està als pisos superiors. Nosaltres ara estem a la planta baixa, i els de cinquè esteu a quin pis?
Estem al segon.
I a quina temperatura estàveu avui?
Avui hem arribat a dins de classe als 33-32,5 de graus, i hem passat molta calor mentre fèiem l'examen de castellà, i el profe ens ha dit que no ens mullem i tal, perquè si no faria més calor i la humitat seria més forta.
Arlet, fins i tot hi ha algun alumne, crec que fins i tot ha passat a tu, que us heu arribat a marejar.
Sí, jo m'he marejat molt, i també he arribat a tenir ganes de vomitar. Alhora el menjador, doncs, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
Ja veieu que el millor és sentir-ho de primera mà, sí, sí. El que ens explica l'Arlet. Estem en un edifici que, en contra del que es podria pensar, és un edifici relativament nou. Aquesta escola, tant l'escola com l'institut, l'edifici, es van estrenar l'any 2010. Per tant, és un edifici nou. Ens deien, el pati és completament de ciment i toca el sol durant tot el matí, reflecteix a la façana i això encara ens escalfa més les classes. En aquesta zona, la zona d'infantil on som ara, fa un parell d'anys el departament hi va instal·lar aire condicionat. És una escola de les poques que hi ha on es va fer aquesta prova d'instal·lar aire condicionat. Meritxell, però què passa amb aquest aire?
Doncs fa 2 anys van venir del departament a mirar com estaven les temperatures d'aquell infantil i van veure, constatar, que aquí el passadís on comentava la Noelia estaven a 34 graus. Van dotar alguns centres de Lleida, com que fa, ja sabem que fa molta calor aquí a Lleida, van dotar d'uns aparells a les aules i, en principi, haurien de reduir la temperatura de dins de les aules. Doncs aquests 2 anys que portem encara no... Vull dir, no fan la funció que han de fer, sí que treuen aire, però no baixa la temperatura de les aules i, clar, això no es pot aguantar. I, bueno, el departament, jo ja he parlat moltes vegades i no hi ha manera de que, bueno, que solucionin això que ens han posat aquí, que és un pedaç i que van dotar de diners i no funciona, no va bé.
Meritxell, no sé si em sents des de Barcelona.
Sí, digue'm.
M'imagino que aquí hi ha solucions les més creatives possibles per intentar aconseguir una mica de fresqueta, no?, dintre del que cap, perquè, clar, no a tot arreu deu haver-hi corrent d'aire. Com ho feu? Què us inventeu?
No, és que aquí, no, a Lleida, normalment no em fa d'aire, perquè, bueno, és molt calorosa la ciutat i, bueno, la zona, tot el Pla de Lleida. Llavors, el que intentem és canviar alumnes de les aules, ens anem movent, intentar buscar zones on no fa tanta calor, on la temperatura és més baixa, fa calor, però es pot aguantar una mica millor, perquè, bueno, treballar a 33-34 graus a dins de les aules amb 20 i pico crios, bueno, és impossible.
Estel, tenim també amb nosaltres l'Adrià Miquel, que és el president de l'AFA. L'Adrià ens deia que ells també s'han posat en contacte amb el departament. Quina ha estat la resposta, Adrià?
Doncs bé, el departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell. El que passa és que també ens han dit de que abans ha de venir un enginyer, fer un projecte, ha de ser aprovat per el departament, ha de ser aprovat per una altra entitat que ara no sabré dir el nom, i després podem dur a terme la instal·lació, amb el que, evidentment, en el moment quan és més necessari, no es pot assumir. I necessitem una solució urgent ja, perquè els nostres fills estan marejats i estan passant calor i ho estan passant passar molt malament en aquestes escoles.
Clar, i l'altra cosa són les ombres que pugui haver-hi al pati, perquè estem parlant de dins de les instal·lacions, però a fora estan gaire millor els alumnes o no?
A fora no hi ha de moment gaires ombres. S'ha instal·lat una espècie de pèrgola que hem ficat, però encara no està 100% operativa, perquè falta tapar-la amb una lona i encara no ens ha arribat. Tot això, coses que ens hem hagut de costejar entre les AFAs i l'escola i l'institut. El departament no ha participat gaire d'aquestes instal·lacions, però bé, estem intentant prendre les mesures possibles per a que els nostres fills no passin calor.
I a més, suposo que amb tot això que ara dèiem, dels traves burocràtiques que ho endarrereixen tot molt i que fan doncs, que en aquesta escola de la mitjana de Lleida, ara ens ho deia la Noé, 33 graus i mig al laboratori, 30,3 a la banda més fresca amb totes les cometes del món d'aquestes instal·lacions. Gràcies a tots.
Recordar només que les aules haurien d'estar com a màxim a 27 graus.
A 27
per tant,
i estem
a la banda
33
fresca estem superant 3 graus i mig.
Molt bé, doncs gràcies, Noé, a tota la gent que t'ha acompanyat avui, a l'AFA i la direcció i l'alumna, l'Arlet, d'aquesta escola de la mitjana de Lleida. Bon dia.
Bon dia.
No és un cas exclusiu de Lleida. A Llançà, a l'Alt Empordà, una trentena d'alumnes de l'institut han protestat aquest matí. Per denunciar també la calor que fa a les aules, arriben en aquest cas als 30 graus i allà hi tenim ara mateix a Llançà la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Quina és la situació aquí?
Doncs mira, la situació l'explicaven clarament a les pancartes que han portat. Hem llegit estudiar amb 30 graus no és estudiar, és sobreviure, i que tenen calor, diuen, i que per tant no faran cap redacció. Una de les alumnes, la Marina Duran, ens ha dit que obren les finestres i les portes perquè circuli l'aire, però que això tampoc no els funciona.
Obrim les portes, però com que hi ha molt de soroll, després les hem d'acabar tancant i encara fa molta més calor i el poc aire que tenim és calent.
Asseguren, per tant, que la situació és insuportable i demanen a la Generalitat que els posi ventiladors al sostre. Doncs bé, segons fonts de l'Ajuntament tenim resposta. Diuen que els ventiladors van arribar ahir, que ja s'haurien d'estar instal·lant i que això acaba de dependre del centre i de la Generalitat i que, per tant, segons el que ens acaben de dir, s'hauria de solucionar en breu. Bueno, els hi posaran els ventiladors. Si se soluciona en breu o no, ja ho veurem.
Molt bé, doncs gràcies, Núria. Mesures també de climatització que s'afegeixen a les reivindicacions que fan els docents en l'àmbit salarial i de reforç de l'escola inclusiva. I que són sobre la taula un dia més d'una reunió entre Educació i els sindicats. Ja fa més de dues hores que dura la que s'està fent a la seu del departament, a la Via Augusta de Barcelona, per desencallar les protestes de mestres i professors. El principal escull, l'augment salarial, un tema que tot just comencen a tractar ara a aquesta hora, a la 1:18. Però pels sindicats també és una prioritat reduir ràtios i desplegar l'escola inclusiva. Tenim una unitat mòbil un dia més també al Departament d'Educació, amb en David Mendoza i en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, Educació i Sindicats han deixat el plat fort pel final. Fa pocs minuts que han començat a tractar aquest increment salarial de gairebé 400 euros que proposa el govern. De fet, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó assegurava que la xifra hauria de satisfer els sindicats.
Te sorprèn perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment doncs, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
A la pràctica, però, no és la xifra i no els convenç perquè Educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern de l'Estat i els sindicats reclamen un increment que sigui independent. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou de mestres i professors a l'IPC, canvis a les ràtios d'alumnes per aula o també un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia abans de començar la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
Mentrestant, a les portes del departament segueix el tall de la Via Augusta de Barcelona i els sindicats, a més, amenacen amb ampliar el calendari de mobilitzacions si avui no s'acosten postures.
Doncs veurem a quina hora acaba aquesta nova reunió aquí a la seu del Departament d'Educació, que estem seguint, com sempre, amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb en David Mendoza ara i amb en Cristian Roldán. Gràcies, Cristian, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I mentrestant, les mobilitzacions continuen. Professors i docents avui han alterat la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles, han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat l'ha seguit des de primera hora en David Àngela. David, com està ara la situació?
Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Han cantat el Virolall i li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. Tot plegat, combinat amb crits i clams com Niubó, si això dura us passarem factura, o menys policia i més educació. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'Ustec al Penedès.
És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant, no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
Els mestres, com a Laura, asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
Però continuarem lluitant, busquem millores. Si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
Catalunya al dia.
Doncs tot això, les temperatures altes a les aules i també fora al carrer, amb aquest enfrontament entre el Departament d'Educació i els sindicats per intentar acostar posicions sobre l'augment salarial, sobre l'augment de les ràtios, coincideix amb que som a tocar de la selectivitat. Unes proves que comptaran amb un sistema per evitar l'ús fraudulent de la tecnologia durant aquests exàmens que s'han de fer d'aquí a 15 dies, del 9 a l'11 de juny. Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per les aules. La idea és impedir que cap alumne utilitzi dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. La consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria, que volem també recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
I és que a prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves en més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
I us dèiem que les dates de la selectivitat aquest any són del 9 a l'11 de juny. Per tant, 9 i 10 justament coincideix aquestes proves de selectivitat amb la visita del Papa a Catalunya. I això els pot afectar d'alguna manera?
En principi, la consellera ha dit que l'afectació ha de ser mínima o fins i tot nul·la. Montserrat ha assegurat que el Departament d'Universitats i el d'Interior estan coordinats per intentar garantir que no hi hagi afectacions a la mobilitat, sobretot a les hores d'entrada als exàmens. Tot i així, ha demanat als alumnes que es desplacin amb previsió.
Sí, perquè aquell dia la mobilitat realment serà molt complicada a tot arreu del país on ha d'haver-hi la visita del Papa Lleó XIV. Gràcies, Toni. Bon dia.
Bon dia.
Sí,
minuts, dos quarts de dues. Ahir ho apuntava l'alcalde d'Òrrius al Catalunya Migdia, però avui fonts dels bombers confirmen que l'incendi d'ahir té un origen forestal. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, això es desprèn de les primeres investigacions que han fet els bombers. L'alcalde assegura que l'empresa afectada i que emmagatzemava una gran quantitat de parafina es farà càrrec dels danys que ha causat. Els veïns diuen que fa temps que avisaven dels riscos de la presència d'aquesta indústria molt, molt a prop d'una zona amb molta vegetació. Anem a Òrrius, Marta Vallès.
A Òrrius, un poble de poc més de 800 habitants, d'aquells on encara tothom se saluda pel carrer, ahir van passar por, i no era per menys. Una enorme columna de fum negre sortia a tocar del nucli. Cada cop sembla més clar, a l'espera de l'informe oficial de bombers, que les flames van començar al bosc. El primer avís que van rebre els bombers de la Generalitat va ser de foc forestal. Després, l'incendi hauria entrat al pati de la fàbrica, que es dedicava a la fabricació d'espelmes i emmagatzemava parafina. El foc ha cremat completament aquesta nau industrial. L'alcalde Xavier Masgrau explica que els propietaris es fan càrrec dels danys ocasionats.
Estic a l'Ajuntament amb un comitè de crisi i ara el que estem fent i treballant per retirar tota la parafina i tal que està en medi natural.
La Lola viu a tocar de la fàbrica. Ahir al migdia van sortir corrents de casa enmig d'un enorme núvol negre. Explica que quan l'empresa Prokinat es va instal·lar els van donar garanties d'un edifici protegit del foc, però hi havia material a fora.
Jo diria que darrerament s'havia instal·lat una espècie de hivernacle, carpa, com li vulgueu dir, molt gran, on s'estava emmagatzemant molta quantitat de material.
La nau era en aquest lloc des de fa més de 20 anys. S'hi havia fet pa, iogurts i ara espelmes. El canvi de negoci va inquietar alguns veïns en aquell moment, com l'Adolf.
Jo quan vaig saber que es dedicaven a fabricar espelmes amb cera i glicerina, vaig pensar que era una mica estrany que enmig del bosc hi hagués una fàbrica amb materials teòricament perillosos, no?
L'alcalde i els veïns coincideixen que la ràpida actuació dels bombers... L'alcalde i els veïns coincideixen que la ràpida d'actuació dels bombers ha salvat les cases i l'entorn del poble.
Molt bé, gràcies, Marta Vallès, des d'Òrrius. I els agents rurals adverteixen justament de perill molt alt d'incendi a diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan a nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la previsió quina és? El risc d'incendi s'anirà escampant per tot Catalunya?
Doncs hem parlat amb agents rurals i no, la previsió és positiva. En total són una vintena de municipis amb aquest risc molt alt. L'inspector en cap del cos, Antoni Mur, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació anirà millorant a partir de demà.
Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
Aquí el que preocupa també a partir d'ara és la sega, que ha començat amb el nivell 3 del Pla Alfa. Totes les activitats amb risc d'incendi que han estat autoritzades doncs queden suspeses, queda prohibit encendre foc en tots els espais oberts i l'utilització de maquinària en una franja de mig quilòmetre al voltant del foc, i evidentment no es pot encendre material pirotècnic.
2:02. I més protestes encara. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Avui s'ha celebrat un ple extraordinari que ha aprovat instar el govern municipal a obrir espais de diàleg amb aquests treballadors que aquest matí, com sentim de fons, s'han concentrat a la plaça Sant Jaume davant de les portes de l'Ajuntament de Barcelona. I ho ha seguit l'Anna Escurà. Anna, bon dia.
Bon dia. Són treballadors dels serveis d'atenció directa de l'Ajuntament, és a dir, serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, biblioteques o escoles bressol, entre d'altres. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així als grups municipals que han votat a favor de la proposta.
Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet.
llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
L'Ajuntament, de fet, retreu a la CGT que no hagi fet cap proposta a la taula general que es reuneix cada setmana per fer el seguiment d'aquest tema.
Doncs justament encara relacionat amb l'Ajuntament de Barcelona, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per elegir el candidat o candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Diu que es presenta amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit. Freixa troba imprescindible obrir una nova etapa a la ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau, que, segons ella, ha perpetuat Jaume Collboni. També ha anunciat que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo, com us explicàvem també en aquest programa. Junts activarà dilluns el procés electoral i el 21 de juny es proclamarà el candidat o candidata.
Catalunya al dia.
Polèmica Vic per la decisió de tancar l'alberg social aquest diumenge. Aquest alberg té unes 25 places i molts usuaris, no tots, s'han anat reubicant en pisos d'emergència de l'Ajuntament i d'altres han anat amb familiars. Tot i això, l'anunci ha aixecat crítiques dels grups de l'oposició. Al ple de dilluns es debatrà una moció impulsada per Esquerra, la CUP, el PSC i Comuns, demanant que continuï obert aquest alberg. Des de Vic, Nàtia Dell, i per què es tanca? Quina excusa donen?
Hi ha dues raons per aquest tancament, segons l'Ajuntament. Va néixer per atendre situacions d'urgència, però ha acabat funcionant més com a recurs de llarga durada, i, en segon lloc, els casos d'inseguretat que han viscut els treballadors, perquè s'hi barregen problemes de salut mental i consum de tòxics. Maria Balzac és la cap dels republicans.
Deixes desatès a moltes persones. Nosaltres creiem que aquest servei és necessari fins que no trobis el model nou que et funcioni.
Arnau Coma Joan, portaveu dels Copaires.
I simbolitzar una mena de cop de porta a la pobresa. No tenim serveis per a atendre-la, doncs, desapareixeran els pobres.
La regidora de Benestar, Núria Homs, ho nega i parla d'un canvi de model més integral, sense oblidar que els recursos són finits.
Molts diners del pressupost municipal atendre aquesta exclusió, però al final també tenim uns límits. Llavors, aquí hem recol·locat doncs, aquelles persones doncs, que tenen un problema d'exclusió residencial i que són persones no conflictives i que es deixen acompanyar, també. Llavors, sí, hi ha persones molt excloses que realment estan fora sistema. Aquestes persones, realment, ni Vic ni cap altre municipi tenim una opció viable. Llavors, això sembla que no agrada sentir-ho, però és que és així. Molta impotència.
L'alberg social de Vic està al barri del Remei, al sud de la ciutat, i funciona des del 2012.
Us parlem ara del canal d'Urgell, és el més gran del país. Doncs bé, govern i comunitat de regants han fet un pas endavant que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura que rega 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Anem fins a Mollerussa. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
A veure, finalment, doncs, com es durà a terme aquest projecte de modernització?
Doncs s'anirà fent a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Per tant, no s'esperarà un suport del 100% com es plantejava fins ara i que no havia rebut el suport majoritari dels regants. Sentim el conseller Òscar Ordeig.
Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
I pla de xoc del govern per restaurar l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, això després que s'han expropiat els terrenys. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que hi fan el niu. Girona, Fèlix Martín, i d'on trauran l'aigua?
Doncs una part ja hi és, i més aquest any després de les pluges de fa uns mesos, però també han tancat un acord amb els agricultors de la zona per assegurar-hi les aportacions necessàries en cada moment. Ha concretat el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Pons Feliu.
Tenim un acord amb la comunitat de regants de l'esquerra de la Muga per proporcionar un màxim de 17.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Això permetria garantir els cabals necessaris per subministrar aigua en l'estany i, per tant, d'aquesta manera poder garantir aquesta aigua necessària, imprescindible, per un espai que és reserva natural integral, que té valors doncs, molt grans pel que fa a biodiversitat, de fauna, de paisatges, d'hàbitats.
A més d'afavorir la presència de les espècies que hi ha a la zona i que hi nidifiquen, el pla de restauració de l'estany de Vilaüt també preveu eliminar flora invasora i fer-hi uns itineraris perquè sigui més accessible als vianants. N'ha parlat també Marc Vilaüt, el director general de Polítiques Ambientals.
Impulsar la gestió i la regulació de l'ús públic perquè se'n pugui gaudir, perquè es pugui veure, es pugui gestionar d'una forma adequada i que garanteixi la compatibilització de les activitats humanes i la conservació de la natura.
L'estany de Vilaüt ocupa una superfície de 29 hectàrees.
I a Coma-ruga ha causat indignació el resultat de la renaturalització del que s'anomena el Riuet. És una sortida d'aigua termal directament cap a la platja. El projecte que va engegar l'Ajuntament preveia eliminar els ponts i totes les construccions de formigó que s'hi van fer als anys 50. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Després de les obres, com ha quedat el Riuet?
Doncs ha canviat molt i visualment és un impacte perquè les aigües termals passaven per sota del passeig marítim i sortien a la platja per una bocana on es podia entrar l'aigua i banyar-se en un entorn barreja de canal obert i roques. Ara la bocana ha quedat coberta per la sorra que hi han posat i el sorgiment de l'aigua comença 10 metres més avall cap al mar en forma de dos o tres llacunes amples. Això ha deixat sense paraules molts veïns que de seguida han passat a l'acció perquè l'Ajuntament restitueixi el Riuet, tot un símbol de Coma-ruga.
Ho veig una desgràcia.
Han canviat totalment el concepte.
La desgràcia entera.
Que és una verdadera porqueria. Nos han quitado la esencia de Coma-ruga.
I hem parlat també amb l'alcalde Kenneth Martínez, a qui li ha caigut un bon xàfec i que aquests dies no es cansa d'explicar el sentit d'aquesta obra per renaturalitzar, fer accessible i sobretot eliminar les aigües pluvials que arribaven fins allà i es barrejaven amb les aigües termals. Ell està obert a rectificar l'aspecte final d'aquest riuet i ja ha encarregat un projecte als enginyers.
Ja hem encarregat que fes una proposta alternativa del tros a la bocana i mirem de satisfer totes les opinions. El projecte eren tres objectius. Els altres elements que no condicionen el projecte fonamental de renaturalització del riuet, doncs ja encarregats. I...
L'alcalde demana paciència perquè s'esperin a l'obertura de l'espai per poder-lo seguir gaudint.
Catalunya al dia.
Dos quarts i mig de dues, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la seva feina, això per millorar-ne el funcionament, clar. Això ho recull un informe presentat al Congrés que estan fent a Girona. Maria Rovira, a quines conclusions arriba l'enquesta que han fet a 150 psicòlegs clínics catalans?
Doncs bàsicament que tot i el compromís social i polític amb la salut mental i la inversió en recursos, aquest esforç no es tradueix, diuen, en els canvis en l'atenció que esperarien. Els prioritzen indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
Els professionals alerten que les mancances en el funcionament poden provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals.
I què defensen que es podria fer per millorar aquest funcionament?
Els professionals proposen reforçar els recursos de base i, més que créixer exponencialment, canviar la lògica de com es mesuren les necessitats de l'atenció. Bernat Carreras és psicòleg clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
sovint el polític té una necessitat més a curt termini i hem de poder solventar problemes com, per exemple, l'emergència, el malestar emocional a la nostra ciutat o a la nostra comunitat autònoma. El que succeeix és que hi ha recursos, però es destinen a programes que són efímers i que després, amb el temps, no es consoliden en el sistema.
La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
Finalment, i després de 9 anys, han adjudicat les obres per transformar l'entorn de la plaça que hi ha al davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. Fèlix, com canviarà aquesta zona?
Doncs es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més zona verda i de descans, un parc infantil, carril bici, i es canviarà el sentit del trànsit. A més, hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon és el subdelegat del govern espanyol a Girona.
Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
I no és l'únic espai de Girona on hi haurà canvis.
Exacte, no és l'únic, perquè una mica més al centre de Girona i després d'un procés participatiu amb entitats i veïns, l'Ajuntament de Girona ha acordat restringir el trànsit per la plaça Catalunya damunt del riu Unyà i només hi podran entrar els veïns i vehicles autoritzats. S'instal·larà una càmera de control de matrícules com la que ja hi ha per accedir al barri vell.
I aquest diumenge abaixa la persiana per últim cop un dels establiments clàssics de Platja d'Aro. És la cafeteria pastisseria El Cisne, a l'avinguda de S'Agaró, al centre i l'eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys, un emblema de la Costa Brava. La Laia Claret ens n'explica la història amb el muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
Va ser l'any 1957 quan Jordi Albertí funda la cafeteria pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar. I entre pastissos i clients es van enamorar amb en Jordi i es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci. Per tant, hi posen punt i final. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per sentar-se per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats.
On és El Cisne? A l'avinguda de S'Agaró, el carrer principal i eix comercial i cèntric de Platja d'Aro, als inicis del Cisne no hi havia gairebé cap negoci.
No hi havia res de tot això, esclar. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els magatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan nosaltres vam obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies, eren torres.
Va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura.
En Dalí, en Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè eren de la nostra edat.
El Jordi i la Rosa portaven el negoci i feien vida familiar amb tres fills. Tota una vida dedicada al Cisne.
Ell a la nit treballava a la pastisseria i baixant l'escala en fèiem un petonet. Bona nit i bon dia. I jo baixava a obrir la botiga i ell s'anava a dormir.
Aquest diumenge tanquen portes. El local està decorat ara mateix amb globus per fer-hi una gran festa. Per la Rosa és un tancament d'etapa, amb serenor, d'una vida plena que li ha aportat això.
Una família meravellosa i un negoci fantàstic, que a més jo disfrutava. He treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
Doncs molt bé, gràcies, Laia Claret, per aquest reportatge sobre El Cisne, que baixarà la persiana per última vegada diumenge, després de ser un emblema durant tants anys, durant gairebé 70 anys, del turisme a la Costa Brava. Un minut i mig i tres quarts de dues. I mentrestant, passant aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la DO Tarragona torna a aterrar a la ciutat en una edició marcada pel 80è aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis d'aquesta zona. Tarragona, Clara Echevarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
I com ha anat canviant, com ha anat creixent la institució?
En un primer moment, les varietats del Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven pels seus vins dolços, com ara licors, misteles o moscatells, però aquesta era una oferta molt similar a altres zones de l'Estat i es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és presidenta de la DO Tarragona.
Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia de reglamentar i s'havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
En els seus inicis hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta de vins s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Després de 80 anys, la DO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i per fer-se un lloc a casa, tant a les cartes dels restaurants com a les lleixes dels supermercats.
I la Seu d'Urgell viatja en el temps aquest cap de setmana, concretament fins l'edat mitjana. La ciutat recupera la fira medieval que no es feia des d'abans de la pandèmia. Joaquim Albalaté, bon dia.
Hola, bon dia.
I ho fa amb un pes important de la cultura.
Sí, perquè a més de les parades i activitats ambientades en l'era medieval, també s'hi suma el Festival Literari Llegendària, que fa 5 anys que se celebra a la ciutat i que aquest cop queda integrat dins de la fira. Cristina Moreno és la regidora de Festes de la Seu.
Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens sembla bé, doncs, que aquesta part literària podia, doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
La 19a edició de la fira, que no es feia des del 2019, dividirà el centre històric en diferents espais. La plaça de les Menxes i els Falcons, el camp de les Batalles, el carrer dels Jocs i Rialles, el pati de les Llegendes i el carrer dels Oficis Vius. En total hi haurà un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, com mostres d'oficis, parades de gastronomia i artesania, jocs i tallers o espectacles. Tot plegat entre demà i diumenge, tot i que avui al vespre ja comença el programa amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Romànica de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
I escolta, es nota molt que arriba a l'estiu perquè és un no parar de propostes culturals. Per exemple, a Barcelona aquesta tarda arrenca Molt Llibre, és el Festival Literari per Nens i Joves. Aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. Montse Camps.
És una mostra que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Ana Juan, que és una de les comissàries.
Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etc etc.
Fins diumenge es faran tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema en una programació gratuïta que, com deies, explorarà el llibre com a espai de ficció.
Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai que no té límits, però també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
També visitaran el festival figures de renom en el món del llibre infantil i juvenil, com l'autor i il·lustrador francès Olivier Dussou o el portuguès Bernardo P. Carvalho, un dels noms més destacats del món de l'àlbum il·lustrat contemporani europeu. Tot plegat al MACBA i al CCCB.
I ara més literatura, però més fosca i cap a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya. És la novel·la negra i criminal. S'hi fa la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Júlia Albacar, un dels protagonistes d'aquesta edició és Pep Coll.
Sí, exacte. Bon dia. Coll rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és de fet la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Això serà esta tarda, quan també s'ha programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà, però, serà quan arriba un dels plats forts, una ruta literària que recorre els espais de Lleida que han servit d'inspiració o d'escenari de la novel·la negra del territori, a més de diverses taules rodones. I és que este gènere és un dels més consolidats entre els autors de Ponent, com explica Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis d'Ilerdencs, coorganitzador.
És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
Una edició del Segre de Negre que estarà molt marcada per estos 10 anys. Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions.
El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
El festival ja va tenir ahir una prèvia amb la taula rodona sobre la novel·la negra a Ponent i durant el cap de setmana també es podrà participar en un concurs de microrelats i de fotografia.
Avui comença Sant Cugat del Vallès al Lumini, que és el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui fins al 12 de juliol, Montse Mas.
Sí, els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què no ens podem perdre.
L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
A més de la dotzena d'exposicions programades, com la del fotògraf Antoni Campanyà, al Museu del Monestir, el certamen ofereix activitats com un mercat fotogràfic o diversos tallers.
Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
Demà a la tarda se celebrarà una taula rodona on els fotògrafs participants al certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes.
9 minuts i les dues del migdia. Ojo. Lia Kali i Vanessa Martín seran algunes de les protagonistes de la cinquena edició del festival Teta. Arrenca aquest vespre, s'allarga fins demà. A més dels recitals programats, el certamen de caràcter feminista també proposa activitats per convidar a la reflexió, sobretot entre el públic jove. De tota manera, Clara Chavarría Domingo, ja s'han fet algunes activitats prèvies.
Doncs sí, com ara els tallers que s'han fet en alguns instituts de la ciutat per convidar els alumnes a la reflexió en aspectes com ara la igualtat de gènere. El festival es presenta sota el lema Més veus, més ritme i més futur. En parla la responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, Montse García Biosca.
Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, amb més tipus d'artistes, amb una música més diversa. Més ritmes, perquè celebrem la pluralitat musical. I més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
La tarragonina Maria Fort serà la primera avui a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Montcelam, Caral Laoz i Lia Kali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní Les que faltaven tancaran el festival amb un concert gratuït.
Als micropobles la vida no passa de pressa, passa a fonda. La terra no és decorat ni és escenari, és memòria.
El Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Empordà desplegarà aquest estiu la seva nova edició, programant 13 espectacles en 10 municipis de menys de 1.000 habitants. És una cita que reivindica el dret de la cultura de les zones rurals, també Estel Coletas.
Recentment guardonat amb el Premi Impulsa Cultura, el certamen s'estén del 26 de juny al 26 de juliol, amb propostes de circ, teatre, dansa, clown i monòlegs. La directora del festival, Rebeca Alabert, destaca la necessitat de combatre el centralisme i apropar obres de mitjà format als pobles més petits.
Aquest any el FAST ens reivindiquem, no?, com aquesta resistència, la resistència cultural, rural, des dels micropobles, defensant un dret, no?, el de poder gaudir de la cultura visquis on visquis, per dir que seguim aquí, seguim treballant per poder portar la cultura arreu del territori i que els micropobles tenen el mateix dret de gaudir d'espectacles com una altra població amb més habitants.
Enguany destaca el projecte comunitari Micropobles Escena, on 14 veïns han creat des de zero una peça de clown guiats per la companyia Escarlata. Les entrades per a les nits d'estiu empordaneses es posen a la venda general aquest dilluns a través del seu web oficial.
Esports.
I ara temps per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
Bon dia.
Alguns encara no hem acabat la temporada actual, d'altres ja materialitzen aspectes de la vinent. Per exemple, el Barça, que està presentant Anthony Gordon.
Sí, una presentació que s'està demorant més del previst de l'hora prevista. Havia de començar a 2:15 i ara ja creuen que fins a primera hora de la tarda no es farà aquesta presentació. El que és segur és que es tracta de la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Gordon té 25 anys i prové del Newcastle anglès, i el Barça pagarà per ell entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres incorporacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
Encara el Barça, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el femení va fer oficial dues sortides més.
Els Dona Batlle i Mapi León, la lateral de Vilassar de Mar, deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
Mentre que la Santa Aragonesa marxa després de 9 temporades i 27 títols.
Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic.
En l'àmbit esportiu i competitiu, aquest vespre estarem atents al Sabadell.
L'equip arlequinat visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el filial del Real Madrid, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada, i destaca un duel català.
El que jugaran el Girona i el Joventut a 8:45. Els verd i negres són sisens, amb la participació al play-off assegurada, i visiten l'equip gironí, que seguirà l'ACB la temporada vinent. Dani Miret, el tècnic de la penya, es pren aquest partit com un banc de proves de cara al play-off.
Primer és un partit que és contra un rival que aquí a casa ens va guanyar. Crec que hem d'ajustar coses i aprofitar la seva identitat, no? Que el Girona té una identitat molt particular, que ens va fer mal en situacions on ens van col·lapsar, vam perdre la pilota en primers segons, coses que alguns rivals de play-off doncs, també tenen similituds, no? Amb aquestes característiques.
A la mateixa hora, 8:45, el Barça visita l'Andorra l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
Pascual tenia contracte per dues temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. També avui, però a les 6, el Manresa rep el Real Madrid, mentre que el Jaio Poix Lleida juga a Múrcia a 8:45.
Més apunts de l'agenda esportiva d'avui. Ara futbol sala.
El Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Javi Rodríguez és l'entrenador blaugrana i es mostra optimista.
Los veo confiados, los veo ilusionados porque, bueno, se nos abre el play-off, un play-off en el que hemos luchado muchísimo en la Liga regular para quedar primeros y para tener el factor cancha, así que hay que aprovecharlo.
Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. Pel que fa al torneig de tenis de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat aquest migdia per als vuitens de final després de superar el duet Kirchhoff-Stevens per 2-7-0, 6-3 i 6-4. D'ahir destaca l'eliminació al quadre individual del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per un cop de calor. Mentre que l'hoquei Lliga masculina avui arrenquen les semifinals amb la disputa del primer partit entre el Liceu de la Corunya i el Calafell, una sèrie millor de 5 partits. Demà, Barça-Igualada, duel català, a partir d'un quart de 5 de la tarda. I en motor, Marc Márquez ha fet la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El vigent campió també ha passat la segona revisió mèdica per avaluar l'estat del CPU i l'espatll de drets per poder completar el cap de setmana el circuit de Mugello.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo. És que jo sóc diferent de tots vosaltres.
Jo també em creia diferent, filla. És fotut creure's diferent i un dia descobrir que no ho ets.
Estem condemnats a assemblar-nos als nostres pares? Qui som quan intentem no assemblar-nos-hi? Aquesta és la reflexió que fa Loop, és una obra de teatre amb Ramon Madaula i Júlia Genís, un text a cavall entre el drama i la comèdia. La conversa latent però eternament pendent entre un pare i una filla que no es coneixen prou. Loop es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal de Montcada i Reixac. Nosaltres ho deixem aquí, el Catalunya al dia torna dilluns a partir de la 1 del migdia. Mentrestant, que passeu un molt bon cap de setmana.
N'hi ha prou amb estimar-se.